Saga Egmont presenta Sam Numit, el gran festival de rock, de Jordi Sierra i Fabra. Narrat per Octavi Pujades.
1. L'estadi de Wembley era un clam. Plena a vessar, a les graderies i a la gespa, la catedral del futbol anglès vivia aquell dia un dels grans esdeveniments històrics extraesportius. La celebració del festival de rock més gran de tots els temps retransmès íntegrament al món sencer, inclosos per primera vegada tots els països de l'est. Aquest detall el feia especial i únic. El locutor de la BBC, des de la cabina dels comentaristes, s'encarregava de recordar-ho amb èmfasi moderat. Per això l'auditori que es calcula superarà el de la final de la Copa del Món de Futbol
i el de la inauguració dels Jocs Olímpics.
Un fet a destacar si tenim en compte que aquest gran esdeveniment es du a terme a fi de recaptar fons per als damnificats a causa de la darrera gran sequera africana. A les pantalles gegants, emplaçades a banda i banda del doble escenari monumental perquè el festival es desenvolupés sense interrupcions ni temps morts, van aparèixer imatges dantesques i emotives. Nens desesperats, cossos depauperats, rostres macilents, l'espectre de la mort voleiant enmig de l'últim alè d'aquells qui semblava que la vida havia abandonat. Per uns quants segons, l'ímpetu voraç de la multitud va minvar i l'alegria de l'acte va donar pas al regust amarg d'una realitat que la seva llunyania no feia menys present.
«Falten pocs minuts perquè el festival comenci», va dir el locutor. «La puntualitat, atès el caràcter multitudinari de tot el que veurem avui, és essencial i se'ns ha comunicat que l'horari serà complert fidelment». «En aquest moment», la veu de l'home es va fer solemne, «en aquest moment entren a la llotja presidencial de l'estadi de Wembley ses alteses reials, el príncep Carles i la seva esposa, Lady Diana Spencer». El públic s'aixeca. Va sonar el característic God Save the Queen, mentre les càmeres enfocaven la parella il·lustre. El rostre eternament greu del futur rei de la Gran Bretanya contrastava amb el somriure igualment etern de Lady Di. Acabat l'himne, es va revifar l'esclat de fúria i energia. Ja es pressentia l'instant crucial en què la raó de la música aplegaria tots els sentiments. El rock connectaria un món dividit però capaç de reaccionar davant la més universal de les arts. El viatge màgic i misteriós cantat pels Beatles el 1967 s'havia convertit en la raó de ser, la sang de totes les generacions de la segona meitat del segle XX. A les dues pantalles gegants va aparèixer l'emblema del festival. Un infant negre, esquematitzat en un disseny gràfic vell i impressionant, amb una guitarra a la mà dreta, estesa, i el cor amb la forma del continent africà al pit. Els seus ulls, molt oberts, miraven fixament el món. Va sonar una xaranga.
«És a punt de començar», va anunciar el locutor. «És a punt de començar. Recordin que durant les pròximes 15 hores desfilaran per aquest magne escenari artistes de la talla de Sam Numit, Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Eric Clapton, Dire Straits, Elton John, Paul McCartney, Mick Jagger, U2, Phil Collins, Jeff Healey, Suzanne Vega, Melissa Etheridge, Tracy Chapman, Tanita Tikaram i molts d'altres, entre ells les revelacions de l'any passat, com ara Blow Andrews, que apareix per primera vegada en escena sense el seu grup i amb el suport de la seva nova banda, o com els WMed, Lenny Len o els Guide. D'aquí a un moment seran els organitzadors del festival, Numit, Springsteen, Sting i Gabriel, els qui presentaran aquest gran espectacle cantant tots plegats l'himne compost per ells mateixos, un disc que s'edita avui i que ja ha superat els 2 milions de còpies venudes anticipadament a Anglaterra i els 5 milions als Estats Units. La cançó que serà número 1 directe la setmana entrant i que té el mateix títol que el festival. Life in Live. Vida en directe. Atenció! Wembley en directe i el món sencer a través de la televisió per Àfrica. Els quatre organitzadors del Live...
Sample complete. Ready to continue?